Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
A Eivissa, Formentera i el Llevant sud i sud-est de Mallorca es troben en avís taronja per fortes pluges i tempestes que en alguns punts podrien superar els 60 litres per metre quadrat amb acumulacions puntuals de fins a 100 litres en 3 o 4 hores. Traduït, vol dir que és molt. És per això que tant els serveis d'emergència com el govern demanen evitar desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, sobretot en aquests indrets. També recomanen suspendre les activitats a l'aire lliure que puguin suposar un risc. De fet, ja s'han suspès activitats esportives previstes per avui i algunes fires i mercats. Dani Capó, en quins moments del dia s'espera que les precipitacions siguin més intenses? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui tenim per davant hores complicades, hores marcades per les pluges, que poden ser localment fortes i, atenció, també persistents en alguns punts de les illes. Sembla més probable que durant la primera meitat del dia plogui amb més intensitat en la casa Eivissa Formentera a partir de migdia. També poden arribar aquestes plogudes fortes a punts de Mallorca, mentre que Menorca seria l'illa on arribarien una miqueta més tard aquestes tempestes, però a tot el territori el risc avui és elevat per aquestes plogudes fortes. Les temperatures seran una mica més baixes i el vent continuarà bufant de llevant, ho farà moderat, per tant encara mantenim la mà una mica moguda, principalment a les costes exposades.
Gràcies, Dani. A banda de la vista taronja a Eivissa, Formentera i al llevant sud i sud-est de Mallorca, la resta de l'arxipèlag romandrà en avís groc i no es descarta que durant la jornada passi a taronja en alguns municipis. Vos en contam més tot d'una, ara per altres temes en titulars. L'activista mallorquina membre de la flotilla Reyes Rigo serà deportada previsiblement avui a Espanya després d'arribar a un acord amb la fiscalia israeliana i pagar uns 2.500 euros. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Pel que fa a la darrera hora del conflicte, milers de palestins tornen paulatinament a Gaza. Això després que oficialment hagi començat l'alto al foc i l'exèrcit israelí hagi iniciat la primera fase de replegament.
Un home de 67 anys ha mort ofegat a la platja de Son Bouló, a Can Picafort, i una dona de 47 anys ha estat ferida greu en el mateix incident.
Va passar ahir cap vespre, quan tots dos varen quedar atrapats dins la mà, ha informat el 061. L'home va morir al mateix lloc dels fets i la dona va ser traslladada a l'Hospital de Muro.
Les principals discoteques d'Eivissa celebren aquest cap de setmana les festes de tancament amb un reforç de generadors elèctrics per mort del temporal.
A causa d'aquestes festes, l'aeroport d'Eivissa rebrà fins demà més de 600 vols, una xifra superior del que sol ser habitual. El 80% de les entrades de les discoteques ja estan venudes.
La producció de formatge mallorquí es perfila com la possible salvació de les tres vaqueries a les quals Agama els deixarà de comprar la llet. Es pretén seguir així el model de Menorca.
El sector es planteja fins i tot la possibilitat que hi hagi una nova denominació d'origen pel formatge de Mallorca, tot i que a hores d'ara encara no s'ha estudiat amb detall aquesta possibilitat.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició. Després de caure, la pista del Xota repeteix com a visitant davant de l'Oparrulo Ferrol en un partit que jugarà a partir de les 4 al pavelló municipal de Malata. I pel que fa al món de la cistella, Primera Federació, Este Menorca i Fibi Palma juguen avui davant l'Ema Corunya, Vintalfa i Alacant al centre d'edificació respectivament.
Gràcies, Toni. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja a les Pitiüses i al Llevant nord i nord-est de Mallorca. La resta de l'arxipèlag roman en avís groc. Emergències, així, recomana limitar les activitats esportives i socials a l'aire lliure, a més d'evitar desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. En resum, precaució i prevenció.
El Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval té totalment monitorat l'evolució del temps damunt les Balears, amb l'AEMET, per si s'ha de pujar l'alerta de groc a taronja en algunes de les illes. en alguna de les illes, sobretot en el cas de Mallorca, on canvia molt d'una zona a l'altra i en poc temps. El director general d'emergències, Pablo Garriz, assegura que s'està molt atent per si s'ha de decretar l'alerta vermella, extrem que ara estaria descartat. De moment es recomana les Pitiuses i el Llevant, est i nord-est de Mallorca, que es limitin o es suspenguin les activitats esportives i socials a l'aire lliure, sobretot per això.
Lo que buscamos es evitar concentraciones que, en caso de necesidad, tengan que ser dispersadas o disueltas por la situación del fenómeno y, por tanto, también restringimos de esta manera el trasiego de personas en las carreteras. Son zonas, además, de afectación por inundación y, por tanto, ya no solo estamos hablando del fenómeno meteorológico, sino también de aquel impacto que pudiera tener en el territorio desde el punto de vista de una posible generación de una inundación violenta.
S'esperen precipitacions d'entre 40 i 60 litres per metre quadrat en una hora i acumulacions de 100 litres en 3 o 4 hores.
Com dèiem, ara mateix, on s'espera més aigua és a Eivissa, Formentera i a Mallorca, on l'avís taronja es podria estendre durant el dia a més indrets a banda del Llevant i Nord. Alguns municipis, a nit, cancel·laven ja activitats previstes per al cap de setmana i es recomana estar pendent dels canals d'informació de cada poble ciutat.
De moment, l'Ajuntament de Santanyà suspèn el mercat, el triatló de Caladó, el dinar solidari i la nit de l'art. El Santuari de Lluc s'ha cancel·lat la Fira de la Serra de Tramuntana a Son Cervera, una diada solidària a favor de la lluita contra el Parkinson. I a Sineu, la trobada familiar Serra Mamerra. A Lluc Major han suspès les activitats esportives previstes per la darrera fira, mentre que la Fira del Gaire queda en l'aire. També hi haurà afectacions a la Fira d'Art i Copes de Sa Pobla.
També s'han suspès algunes cites esportives.
De fet, la Federació de Futbol de les Illes ha suspès dos partits previstos per demà que coincideixen amb la franja d'alerta taronja. Són entre el Santanyí i l'Inter i Eivissa, de tercera divisió, i el Manacor contra l'UDE Eivissa en la categoria autonòmica de cadets, en els dos casos per evitar el desplaçament entre illes.
Por tanto, el mensaje que nosotros lanzamos es de precaución y prevención, tanto por intensidad como por cantidad de agua que vaya cayendo.
A tot això, i en la plana de successos, un home de 67 anys ha mort ofegat a la platja de Son Bouló, Can Picafort, i una dona de 47 anys ha estat ferida greu en el mateix incident.
Els fets s'han passat aquest divendres cap vespre. Un avís ha alertat que les dues persones afectades no podien sortir de l'aigua. En ser rescatades, l'home es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tot i les maniobres de reanimació, ha mort al mateix lloc dels fets. La dona ha estat traslladada a l'Hospital de Muro.
D'altra banda, la Policia Nacional investiga l'aparició d'un peu humà a platja d'en Bossa. Un particular ha trobat l'extremitat a l'arena a la vorera de la mà.
S'hi han desplaçat agents de la Policia Nacional i especialistes de la Unitat de la Policia Científica per iniciar la investigació i traslladar el peu a l'Institut de Medicina Legal i Forense d'Eivissa.
Mentrestant, els bombers de Mallorca han rescatat dues dones aquest divendres per caigudes a la Serra de Tramuntana. L'helicòpter Milana del grup de rescat de muntanya ha assistit una jove de 25 anys a la zona de l'embassament de Cúber mentre pujava al Puig de Serrateta.
La dona anava tota sola i presentava ferides als braços i l'esquena a causa de la caiguda. Ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases, igual que una altra dona d'una setantena d'anys que havia caigut a Cala Deià durant una excursió. En no poder continuar el recorregut, ha estat assistida pel grup de rescat de muntanya de Solla.
Activitat, les excursions que, evidentment, avui es demana no fer per mort del mal temps. Ara bé, malgrat la previsió dolenta per aquest mal temps, les discoteques eivissenques mantenen les seves festes de tancament. L'aeroport d'Eivissa acull més de 600 vols aquest cap de setmana, que és un volum excepcional que respon precisament a aquests esdeveniments. Es preveu l'arribada d'entre 25 i 28.000 assistents, la majoria a mans de la música electrònica.
La situació d'alerta meteorològica no inquieta els establiments perquè la majoria de festes es fan en espais interiors i molts han adquirit generadors per afrontar amb garanties qualsevol tall d'electricitat que es pugui produir.
Well, four nights, party every night.
Vinc de Vic, a Barcelona, i he vingut a veure unes amigues i aprofito i fem els closings. He vingut moltes vegades, cada any vinc, però a fer closings no havia vingut mai encara.
Viene lo mejor DJ y las fiestas pues son únicas. Así que nada, pasadlo bien y fuera.
Jo és la primera que vinc, avui anem a Patxà i demà a Jai. Bueno, ja vam veure que la setmana passada veu moltes pluges i ho hem estat comentant aquesta setmana que venia també la Dana. A veure què passa.
L'Associació d'Oci d'Eivissa explica que el 80% de les entrades estan venudes després d'un bon estiu. José Luis Benítez és el president de l'Associació d'Oci d'Eivissa.
La gent està un poquito como más en alerta, ¿no? Pero en principio, ya te digo, hay algunos que ya han puesto aforo completo.
Les festes d'aquest cap de setmana posaran punt i final a la temporada de discoteques d'Eivissa.
Ho destacaven també els titulars. L'activista mallorquina Reyes Rigo serà deportada previsiblement avui a Espanya després d'arribar a un acord amb la fiscalia israeliana i pagar uns 2.500 euros. Una fiança que Lucía Muñoz, la seva companya de la flotilla Global Summit, ha anunciat que pagarà amb el seu sou de regidora a l'Ajuntament de Palma. Reyes Rigo ha admès una agressió de caràcter lleu i en defensa pròpia contra una funcionària israeliana. El pacte ha arribat poc després que la fiscalia presentés càrrecs contra l'activista mallorquina i sol·licitats per ella presó preventiva.
Pel que fa a la fiança, la regidora de Podem Acord explica que en primera instància la flotilla Global Summit ha pagat els 2.500 euros i que després serà ella la que donarà aquesta quantitat a l'entitat. Vox i el Partit Popular acusen la responsable de Podem de deixadesa de funcions. En declaracions a IB3 Ràdio, d'altra banda, Muñoz ha qualificat com a bona notícia la tornada de Reyes, tot i que assegura que continuaran molt pendents de l'activista mallorquina fins que no sigui a casa seva.
Mentre no estigui a casa, pues, seguiré prestant atenció a on estan els Reyes i preocupant-nos del seu benestar, no? Però bueno, que jo crec que avui hi havia diferents escenaris i aquest és un dels millors que podíem tenir.
En la mateixa línia s'ha expressat l'altre activista que també va ser detingut i posteriorment alliberada i deportada, Alejandra Martínez, casa Madrid, a Muñoz, a l'espera del retorn de Reyes Rigo. Martínez considera que Rigo no ha tingut més remei que arribar a un acord amb la Fiscalia d'Israel i apunta que la fiança imposada és injusta.
Estem molt contentes de que Reyes pugui tornar, però també no hem de normalitzar que el que li ha passat a Reyes, que és del tot injust i que ella no és ni una agressora ni una criminal, és una víctima d'un estat genocida que l'ha segrestat enmig d'aigües internacionals.
Martínez també s'ha mostrat molt crític amb el govern, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Els acusa de manca de sensibilitat i d'inacció per al alliberament de l'activista mallorquina. La tornada de Reyes Rigo coincidirà amb la de 4 dels 8 espanyols que viatjaven a la segona flotilla que duia ajuda humanitària a Gaza, que també seran expulsats del país a les pròximes hores. Lucía Muñoz i Alejandra Martínez han anunciat que no tornaran a Mallorca fins que no ho puguin fer amb Reyes Rigo.
En un comunicat, l'entitat Moviment Global a Gaza Mallorca ha mostrat la seva satisfacció pel retorn de Reyes Rigo. Asseguren que la seva família i amistats han passat uns dies de molta angoixa i que l'esperen amb molta il·lusió per poder abraçar-la i perquè els conti en primera persona tot el que ha passat. Mentrestant, a la franja de Gaza, la població palestina continua el seu retorn a la tan bombardejada ciutat de Gaza i l'exèrcit d'Israel continua el seu replegament després de l'entrada en vigor de l'alto el foc. En les pròximes hores, a més, ha de començar l'intercanvi acordat d'hostatges per presos. Amb tot, l'acord no significa la retirada total dels militars israelians, com ha explicat el primer ministre Benjamin Netanyahu, que diu que continuaran controlant més de la meitat del territori gazià.
We are at a tremendous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims.
En una compareixença, Netanyahu ha dit que es troben davant un avanç transcendental i ha assegurat que estan a punt d'aconseguir els seus objectius, especialment el del retorn dels captius en mans de Hamas, siguin vius o morts.
D'altra banda, el líder de la delegació negociadora de Hamas, Khalil Al-Ayya, ha dit en un discurs televisat que tenen garanties que la guerra ha acabat, els ho han dit països àrabs. Això al mateix temps que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que pròximament viatjarà a Egipte per firmar l'acord entre Israel i Hamas. En aquest context, Israel, per cert, ha matat el manco de 9 palestins a la franja de Gaza aquest divendres, dia de l'entrada en vigor de l'alto el foc, segons han informat els hospitals de l'enclavament on han arribat aquests cossos.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Més coses quan són les 8 i gairebé 15 minuts. Ciutadella i Maó han anunciat que iniciaran els tràmits per sol·licitar formalment la declaració de zona tensada al govern. El PSIP, que governa els dos ajuntaments, assegura que és una mesura de pressió perquè l'executiu hagi de complir la normativa i activar els mecanismes previstos per fer front a la crisi d'habitatge.
La formació ha indicat que, segons dades de l'Ibestat, les dues ciutats superen el màxim del 25% de la renda familiar, un criteri que s'utilitza per determinar si un municipi és zona tensada. Escoltam Héctor Pons, batle de Maó.
Les polítiques que s'estan fent en aquest moment, molt lluny de voler protegir en aquells habitants que tenen contractes assequibles encara entorn a 600 o 700 euros, la feina que s'està fent va en la direcció contrària, que és a fomentar que aquests contractes que acaben puguin ser finalitzats i modificats per nous contractes que s'estan situant ja entorn en els 1.000 euros mensuals.
I és que el PSIP ha presentat una proposició de llei al Parlament perquè els ajuntaments de les illes puguin declarar-se zones tensades i limitar el preu dels lloguers.
Els socialistes defensen aquesta modificació normativa davant la negativa, diuen, del govern a acollir-se a la llei estatal d'habitatge. Aquesta norma permet que els petits propietaris que rebaixin un 5% els lloguers obtinguin una deducció fiscal del 90% o del 70% per als que lloguin el seu immoble a joves. Francina Mangol, secretària general del PSIP.
Si la senyora Proens volgués, això passa demà mateix. I això té efectes immediats en baixar el preu de lloguer en els ciutadans d'aquestes illes. I crec que és molt important. Si no baixen els preus de lloguer, ans al contrari, estan pujant, es preocupa de qui és la competent en política d'habitatge, que és la senyora Proens, i que se nega a aplicar una llei estatal d'habitatge que està funcionant.
Armengol ha fet referència al cas concret de Catalunya i el bon resultat que assegura que ha donat un extrem que nega el PP, que, per tant, rebutja aquesta modificació normativa per revertir la situació. Antoni Estarelles és la consellera de Presidència.
Han dit que és una mesura que no és eficient, que Catalunya, que l'estava aplicant, ja ha dit que no és efectiva, que ha estat un fracàs.
I parlant de millores socials, prop de 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Palma per demanar millores en el complement d'insularitat. Convocats per la plataforma Insularitat Digna, han tornat a demanar la fi de la discriminació econòmica i territorial dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat.
Amb consignes contra el govern central i el delegat a les illes, Alfonso Rodríguez, exigeixen una actualització de les seves condicions. Ho explica el portaveu Fernando Martorell.
Tenemos un concepto que es indemnización por residencia, que es efectivamente, ese concepto es para retribuir las dificultades que hay de vivir en diferentes territorios. Lo cobramos nosotros, lo cobra Ceuta y Melilla y lo cobra las Islas Canarias, con unas diferencias abismales entre unos y otros. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, que ese complemento que tiene 60 años, pues sea revisado de una vez por todas.
Les concentracions d'aquests treballadors públics continuaran cada divendres durant l'octubre en cas que no avancin les negociacions i han anunciat que convocaran vaga pel 27 de novembre.
I el govern central transferirà finalment més d'un milió d'euros extraordinaris a les Balears per a l'atenció dels menors estrangers no acompanyats. Aquesta injecció pressupostària serà possible perquè el Consell de Ministres recentment va declarar l'emergència migratòria a les illes.
El Ministeri de Joventut i Infància té la intenció de guardar 1.200.000 euros a les Balears d'un total de 13 milions a repartir amb les Canàries, Ceuta i Melilla. L'arribada pressupostària no serà immediata, la proposta d'un nou crèdit s'exposarà a la propera comissió sectorial prevista per divendres que ve. Una vegada validada haurà d'anar a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència a començament de novembre.
Aquesta nova partida de fons, ha recordat el govern, se suma als 22 milions d'euros que el Ministeri ja ha aprovat per a les Canàries, Ceuta, Melilla i les Balears.
A això s'hi han d'afegir els 100 milions d'euros vinculats al Reial Decret Llei que regula el repartiment de menors migrants no acompanyats, dels quals 4 corresponen a les Balears. Si a aquesta darrera transferència s'efectua, l'arxipèlag haurà rebut 7,5 milions d'euros per part de l'Estat.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
En clau més estrictament política, després del tens debat de l'estat de la comunitat entre els partits de dretes, ara Vox vol posar la presidenta Marga Proens contra les cordes amb les seves propostes de resolució. A més, la portavó del grup parlamentari qüestiona que Proens pugui complir amb la promesa d'aprovar el sostre de despesa. Manuela Cañadas li torna a recordar que necesita el suport del seu partit.
Ellos presumen de que han cumplido el 90% de su programa, pero es que del nuestro no han cumplido ni el 3%. Por lo tanto, no tenemos una obligación de seguir apoyando un gobierno que no cumple o que no pone en práctica los acuerdos a los que se ha llegado.
Cañadas ha presentat aquest divendres les seves propostes de resolució derivades del debat de l'estat de la comunitat.
La gran majoria de les exposades en roda de premsa estan dirigides al sector educatiu i tenen com a objectiu fer prevalar els costums cristians. Vox demana uniforme escolar obligatori a tots els centres públics, la prohibició dels menús halal i l'eliminació de la religió musulmana.
Es un poco coger el guante al discurso cristiano que hizo la presidente. Estas medidas son perfectamente viables, solamente hace falta voluntad política y cumplir la parábola donada.
Els grups parlamentaris han registrat fins a 150 propostes de resolució, però només Vots i Més per Mallorca les han explicades en roda de premsa.
El PP proposa mesures per combatre el repte demogràfic. Els socialistes se centren en la massificació turística i Més per Mallorca ha proposat una prestació per a qui compleixi els requisits d'accés a un habitatge de protecció oficial, però no en trobi de disponibles a l'IBAVI. Lluís Apesteguia, portaveu dels ecosobiranistes, demana que s'inclogui aquesta proposta als pressupostos d'enguany.
Aquesta prestació costaria 40 milions d'euros. És perfectament assumible pels pressupostos de la comunitat autònoma. Hem de pensar que dedicam 20 milions d'euros en el pla pilot de l'absurditat lingüística de Vox.
A tot això, un jutjat ha citat a declarar la diputada socialista Mercedes Garrido en el marc d'una denúncia presentada contra ella per un presumpte assetjament laboral com és quan era consellera de Presidència. Està previst que Garrido declari el pròxim mes de novembre. La denúncia també s'ha presentat contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro Illanes.
La denúncia l'ha interposada una funcionària que ha estat un alt càrrec amb el Partit Popular a Mallorca i, a més, va treballar a la vicepresidència del govern. La denunciant, volem dir, diu que es va sentir assetjada i en un primer moment va presentar una demanda contenciosa administrativa que va perdre. El defensor del poble també va arxivar la seva denúncia. Ara la funcionària ha optat per presentar la demanda per la via penal, que, a més de contra Garrido i Llanes, també va dirigida contra treballadors públics, altres treballadors públics. Garrido assegura que està tranquil i confia que la causa s'arxivi.
Total i absoluta tranquil·litat i també total col·laboracions en els tribunals, en la justícia, per lo que puguin demanar. Aquests fets varen anar en el defensor del poble, que els va arxivar també, i ara han anat a una altra jurisdicció, a la jurisdicció penal. I anirem el dia que mos cridin sense cap tipus de problema ni on.
I 23 minuts. El sindicat UGT assegura que en el darrer any s'han incrementat un 24% les baixes per motius psicosocials a les Balears. Davant aquest escenari, el secretari de Salut Laboral del sindicat, Tino Dávia, reclama cuidar la salut d'aquelles treballadores que tenen persones vulnerables, com són les empleades de les residències.
Cuidar la salut emocional dels treballadors i treballadores públiques és un deure col·lectiu. La salut mental no és un luxe, és un dret. El nostre objectiu és clar, visibilitzar, prevenir i donar llum a totes aquelles situacions que encara resten a l'ombra.
Reivindicació que s'ha fet coincidir amb la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Menorca aquest divendres.
Dávia també recorda que a principi d'any més de 8.000 persones esperaven ser ateses per un professional de la salut mental.
El govern crearà un registre de professionals sanitaris objectors de consciència davant l'avortament, tal com ha requerit l'executiu central.
Ho ha confirmat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que ha assegurat que respecta la decisió de la Comunitat de Madrid, que ja ha anunciat que no elaborarà aquest llistat.
Nosaltres complirem la llei i farem el que ens pertoca, que és fer un registre i màxim respecte a el que hagin opinat des d'una altra comunitat autònoma.
De fet, les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han causat molta polèmica. Aquest divendres s'hi ha referit la vicepresidenta del Govern Central, María Jesús Montero, que ha qualificat les declaracions d'Ayuso d'impresentables.
A mí me parece lamentable que la presidenta de la comunidad que quiere erigir la bandera de la libertad y que hemos escuchado durante la pandemia contraponer lo que era la salud de los ciudadanos a lo que ella llamaba libertad de tomarse una caña, que ahora, cuando estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, diga que aquella que quiera practicárselo en Madrid se tiene que ir de esa comunidad.
I el govern reforçarà el sistema amb 87 nous professionals per reduir les llistes d'espera de dependència i discapacitat de les illes. Aquest reforç inclou dins un pla de xoc de benestar social perquè aquests dos col·lectius no hagin d'esperar més de 6 mesos per ser ateses, un objectiu al qual es vol arribar d'aquí, a final de legislatura. El mes passat hi havia quasi 20.000 persones dependents i que pateixen una discapacitat que estaven pendents de ser valorades. Carme Moreno.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicat que el temps d'espera mitjà per les persones en dependència és de 7 mesos i mig. En el cas de les més de 13.000 persones que pateixen una discapacitat, el temps mitjà d'espera és de 14 mesos, unes xifres que la consellera Fernández qualifica d'intolerables.
Nos va a hacer prever que a este ritmo este año habrá 15.000 solicitudes de valoración de discapacidad, superando en un amplio porcentaje la de los años anteriores. Pero no queremos poner excusas, porque los esfuerzos realizados no son suficientes y las cifras de las que le he hablado siguen siendo muy preocupantes e intolerables.
El pla de xoc per revertir aquesta situació comptarà amb un seguit d'accions, entre les quals destaca, com han dit, el reforç de personal. També reestructurarà la Direcció General de Dependència i es vol col·laborar amb el Servei de Salut perquè personal sanitari pugui fer també valoracions. I en els casos greus, les valoracions seran telemàtiques.
És una apuesta por la gestión, porque sin gestión no se pueden garantizar los derechos. Las grandes palabras, los discursos vacíos no garantizan los derechos ni solucionan problemas. A otros gobiernos anteriores les ha paralizado la complejidad del sistema. Nosotros no ponemos excusa, buscamos soluciones.
Per reduir la llista d'espera de dependència es durà a terme un pla pilot de simplificació administrativa a Eivissa.
I anem ara amb la informació estatal internacional quan són les 8 i 27, però en qualsevol cas començam amb una darrera hora relativa al temporal que afecta a part d'Espanya i també a les Balears. En aquest cas, la darrera hora té a veure amb la Comunitat de Múrcia. Allà el govern ha demanat l'ajuda i la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències després que s'hagin produït ja alguns desbordaments a causa d'aquest temporal que, com dèiem, també afecta a les Balears i que té en avís taronja les Pitiüses, també el Llevant, el nord i nord-est de Mallorca. Més informacions de caràcter estatal. Els accionistes del Banc Sabadell tenien fins a la mitjanit per acollir-se a l'OPA del BBVA. Tot i així, fins d'aquí una setmana no se'n coneixerà el resultat. El Consell d'Administració de l'entitat catalana recomanava, recordem, als accionistes que no acceptassin l'oferta.
Una oferta que, recordem, és d'una acció del BBVA a canvi de 4,8 del Sabadell. Això ara mateix suposa uns guanys del 2% per als accionistes. El Banc Sabadell assegura que el potencial de revalorització de l'entitat és un 26% superior al preu que ofereix el BBVA.
El jutge rebutja suspendre les citacions de l'exministre José Luis Ábalos i l'assessor Coldo García, com va demanar la defensa de Santos Cerdán.
I tots dos declararan la setmana que ve, els dies 15 i 16, com estava previst. Els advocats de l'exsecretari d'Organització del PSOE, que es troba a la presó des del mes de juny, havien demanat al magistrat que fixés altres dates perquè tenia altres cites judicials anteriors, Santos Cerdán, però el titular del Tribunal Suprem ho ha denegat. Manté que no existeix cap assenyalament que sigui preferent als fixats en aquesta causa.
Presó preventiva per a tres homes detinguts per violar una nina de 8 anys a Madrid, un d'ells és el seu pare.
L'avís el va donar la mare de la nina, va explicar que es va temer de l'agressió quan va arribar a casa seva. Tot d'una va avisar la Policia Nacional que, gràcies a la intervenció de metges del SAMUR varen confirmar l'agressió sexual i van detenir els tres homes.
I acabam amb una notícia destacada, podríem dir, de la setmana. El Premi Nobel de la Pau d'enguany no és per Donald Trump, que s'havia postulat els darrers dies després de l'acord de pau a Gaza, sinó per l'opositora veneçolana María Corina Machado.
Oh my God. I have no words.
Déu meu, no tinc paraules.
Així d'emocionada rebia Machado la telefonada del director del Comitè Noruec del Premi Nobel quan li comunicava el reconeixement minuts abans d'anunciar-ho al món sencer. Han tocat les 8:30, repassam els principals titulars. A Vista Aronja, les Pitiuses i el Llevant nord i nord-est de Mallorca per fortes pluges i tempestes que poden deixar més de 60 litres per metre quadrat i acumulacions de fins a 100 en 3 hores. A la resta de l'arxipèlag, l'avís és groc.
Els serveis d'emergència i el govern demanen extremar les precaucions i evitar tant desplaçaments innecessaris com activitats a l'aire lliure que puguin suposar un risc. De fet, són moltes les activitats esportives, fires i mercats que s'han suspès fora de les illes. El govern de Múrcia ha demanat el desplegament de la unitat militar d'emergències pel desbordament de les Rambles a Los Alcázares.
L'activista mallorquina, membre de la flotilla Reyes Rigo, serà deportada previsiblement avui a Espanya després d'arribar a un acord amb la fiscalia israeliana i pagar uns 2.500 euros.
Pel que fa a la darrera hora del conflicte, milers de palestins tornen paulatinament a casa després que hagi començat oficialment l'alto al foc i l'exèrcit israelí ha iniciat la primera fase de replegament.
Un home de 67 anys ha mort ofegat a la platja de Son Bouló, Can Picafort, i una dona de 47 anys ha estat ferida greu en el mateix incident.
Va passar cap vespre quan tots dos varen quedar atrapats dins la mà. Segons el 061, l'home va morir al mateix lloc dels fets i la dona va ser traslladada a l'Hospital de Muro.
Les principals discoteques d'Eivissa celebren aquest cap de setmana les festes de tancament amb un reforç de generadors elèctrics per mort del temporal.
A causa d'aquestes festes, l'aeroport d'Eivissa rebrà fins demà més de 600 vols, una xifra superior al que sol ser habitual. El 80% de les entrades de les discoteques ja estan venudes.
La producció de formatge mallorquí es perfila com la possible salvació de les tres bequeries a les quals Agama els deixarà de comprar la llet. Es pretén seguir així el model de Menorca.
El sector es planteja fins i tot la possibilitat que hi hagi una nova denominació d'origen per al formatge mallorquí, tot i que hores d'ara encara no s'ha estudiat en detall.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara també l'habitual repàs de la premsa. Menorca es diari obri amb la crisi de l'habitatge. Titula: el Consell adquireix de la Sareb 2.800 metres quadrats per construir més pisos socials a l'Alió. Afegeix que, juntament amb l'IBAVI, ha desemborsat 750.000 euros per fer-se amb un terreny urbà sense edificar del carrer Esbanyer i que és la tercera compra de sòl finançada pel govern insular en un sol any.
En titulats secundaris s'informa, vos ho hem contat a l'informatiu, que els batles de Ciutadella i Maó prenen la iniciativa perquè el govern declari als seus municipis zones tensionades. També que l'Institut Balear de l'Habitatge, llegim textualment, deixa passar tres pisos que li sortien a 81.900 euros a Ferreries. I encara que comprar una casa a Ciutadella surt 55.000 euros més que el 2024. Fotografia de portada del Diari de Menorca per un grup de persones a Ciutadella reunides aquest divendres amb motiu del Dia de la Salut Mental. I el títol, un repte compartit, la salut mental reivindica visibilitat i compromís social.
A les Pitiuses té bona part del protagonisme la nova alerta pel temps. El govern demana limitar les activitats a l'aire lliure avui per les fortes pluges, titulen el Formentera Avui i també el periòdico d'Eivissa, que fa l'afegit que Santa Eulària i Sant Josep ja han anunciat la suspensió de les activitats esportives i culturals fins a les 3 del capvespre.
En aquest diari, el segon tema en foto és pel pregó de Sant Rafel a càrrec del restaurador Joan Marí Serra Marge, que es veu retratat de vora el bal la Marcot Serra. S'hi diu també que l'escriptor Joan Despou va rebre el premi Forca de Sang. En petit, la policia investiga la troballa, vos ho han contat, d'un peu damunt l'arena de Platja d'en Bossa, i els hotels d'Eivissa i Formentera han fregat el 85% de l'ocupació aquest estiu.
El diari d'Eivissa també obre amb la pluja, tot i que el titular principal ho és per una derivada de les alertes meteorològiques. Diu, el govern critica que la carretera de l'aeroport no té desguassos en relació a la possibilitat d'evacuar l'aigua de pluja acumulada com en la darrera barrombada de fa uns dies.
La foto del diari, justament, pels empresaris dels negocis d'Espetet a Vila, fent net per mort d'aquest mateix aiguat. Llegim, diluvia damunt banyat, els empresaris d'Espetet es preparen per una altra alerta taronja quan encara tenen els seus locals destrossats per les inundacions de dia 30. I en petit, d'una altra qüestió, un directiu de l'àrea de salut ocupa un càrrec sense el títol exigit. Es refereix al director de gestió i serveis generals de salut a les Pitiüses, es diu el diari, Javier Marí, que va dimitir l'agost, però va tornar a ocupar el càrrec al setembre en una nova convocatòria en què s'havia rebaixat el requisit de titulació.
A Mallorca, les obertures tant del diari de Mallorca com de l'última hora són per la mallorquina detinguda per Israel, Reyes Rigo, diu Israel deporta Reyes Rigo després de pactar un acord amb la Fiscalia. Això ho diu el grup Serra per un pacte de la denunciada. Ho han comentat amb el fiscal, s'entén. Al seu torn, el diari exposa Reyes Rigo pacta declarar-se culpable i pagar 2.500 euros de multa per sortir d'Israel. Afegeix que la mallorquina ha denunciat el pitjor tracte que el que reben els animals i que l'altra activista ja alliberada, la regidora a Palma, Lucía Muñoz, pagarà la sanció amb el seu sou públic.
De segon titular, aquest diari, el de premsa ibèrica, diu que un alumne del Centre d'Educació per Adults Palmasà de Son Canals denuncia que va cobrar 60 euros per desdir-se d'acusacions d'irregularitats contra els responsables de gestió d'aquesta entitat, i fotografia d'un home cuiner italià a Mallorca que una dona va intentar contractar com a sicari per acabar amb el seu gendre a Alemanya. El vull mort, tu ho saps, jo ho sé, i la meva filla ho sap. Llegim el títol del diari de Mallorca sobre la fotografia, que és un extracte de la gravació enregistrada pel fals assassí a Sau i que ara aquest denuncia públicament. A l'última hora, la foto de portada és per la presentació de la Copa Intercontinental de Futbol Sala, que el mes que ve disputaran a Palma el Palma Futsal i l'Atlético Peñarol d'Uruguai. Si veu els representants dels clubs finalistes acompanyats de la presidenta del govern, Margalida Proens.
Fora de les Illes, el Nobel de la Pau per l'opositora veneçolana Corina Machado acapara les primeres pàgines. El Mundo, un mitjà que sempre li ha fet molt de cas, l'ha entrevistada per videoconferència, com es veu en una imatge. Ofereix les seves declaracions encapçalades per la frase Venezuela és en el llindar de la llibertat i això és una injecció, en referència a la concessió del prestigiós reconeixement.
El País també la citen en portada, Machado. Maduro ha de decidir, però sortirà amb o sense negociació, deixa dit. Comparteix Machado protagonisme amb el retorn de la població gasiana a les seves llars, si és que els en queden peus de llar, en una espectacular fotografia. I a l'ABC, a tota pàgina, com és habitual, amb Corina Machado igualment. El Nobel, volem dir, de la Pau Maria Corina Machado deixa Nu Zapatero, en al·lusió a l'expresident espanyol, erigit com intermediari diplomàtic oficiós al país llatinoamericà. Diu l'ABC que l'expresident va desoir, millor dit, la petició de Machado perquè fes d'alta veu a Europa contra Maduro.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions pels esports a IB3 Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Terres Gallegues. L'equip d'Antonio Vadillo, després de la derrota de dimarts 4-3 davant el Xota, vol oblidar aquest marcador amb un convincent triomf a la pista de l'Oparuro Ferrol. El tècnic del dubte de Fabinho, que ja es va perdre el partit contra Xota. Escoltam el jugador de l'equip mallorquí, Mateus Malla, y al seu entrenador Vadillo a la previa del partido.
Sabemos que vamos a tener otro partido muy difícil, ¿no? Contra un buen equipo, pero sabemos que tenemos que hacer para jugar bien y por ellos y sacar los tres puntos fuera de casa, que es lo más importante.
Va a ser un partido difícil. No hay rival pequeño en la categoría. Al final todos los partidos tienen que estar muy concentrados, muy mentalizados para sacarlo adelante, ¿no? Y a partir de ahí, si igual a la concentración, igual a la intensidad, igual a la agresividad, pues probablemente salga la calidad a flote, ¿no? Pero tenemos que estar mentalizados que va a ser un partido complicado sacarlo adelante.
Mentrestant, de Ferrol, màxim respecte per part del tècnic Loparrulo, Gerard Casas.
Una de los mejores equipos del mundo, con una plantilla espectacular y muy buen equipo, pero el equipo ha hecho una gran semana de entrenamiento. El objetivo era mejorar en el día a día, intentar corregir errores y ser mejores cada día para llegar a los partidos más preparados. Creo que lo hemos conseguido.
Loparrulo, Ferrol, Illes Balears, Palma, les 4 en directe per IBT Ràdio. Per altra banda, recordar que ahir es va presentar la Copa Intercontinental de Futbol Sala, una competició que es disputarà al Palau d'Esport de Son Moix. Serà el pròxim 7 de novembre i afrontarà l'Illes Balears, Palma, Futsal contra el Peñarol uruguaià, campió de la Copa Libertadores Sudamericana. I recordar que avui també hi ha futbol, futbol sala volen dir, a la segona divisió. Tercera jornada, a les 5, el juga el Gassifet Atlètic, Zambú Pinatar. Tercera jornada i primer descans pel calendari del Palmer Bàsquet, que tanca la classificació a primera federació en 0 triomfs en 2 partits. De la resta de competidors, tots juguen avui a baixa, començant pel Fiu i Palma, que ho farà a les 7 a la pista del centre de tecnificació d'Alacant davant del conjunt local. Recorda que Fiui ve de guanyar diumenge passat a Vintalfa davant l'Estia Menorca. Sentim a Pablo Cano, que és el seu entrenador.
Tenemos que demostrar que nos lo merecemos. En los dos partidos fuimos competitivos, en los dos partidos tuvimos la opción de ganar, en uno se dio, en otro no. Pero el equipo está dando la cara, está entrenando bien y se está viviendo. Y vamos a seguir en esta tensión para... No quiero decir nada que nos afloje, ¿viste? Pero quiero seguir en esta tensión necesaria para jugar con la silfira, con el fuego interior que estamos mostrando.
Y a las 7 y media ho farà l'Este Menorca, que rep la visita, un altre partit a casa de l'Eima Coruña. Els de Javi Zamora volen oblidar la derrota a casa davant Fiwi amb un malsàmit triomf davant el Leima de l'ex internacional Carles Marco. Sentim a Zamora i el mateix Marco.
Sale un jugador, entra a la rotación y no bajan de prestaciones y el rendimiento. Y si te pones a intentar que la manta cubra todo, pues al final te frustras, ¿no? Intentar cuidar un poquito el balón, intentar estar igual de serios que el otro día bajo los aros y tratar de, ¿no?, de ganar la batalla del rebote. Y esperemos que tengamos un buen partido y que podamos competirles hasta el final con opciones de victoria.
Que juega alegre, que tiene jugadores con mucha capacidad de hacer puntos por ellos mismos, jugadores con experiencia en la liga, tiene un poquito de todo, creo que tienen una muy buena plantilla, están bien entrenados, un campo súper complicado, la gente aprieta allí.
Pel que fa a la segona federació, segona jornada, el grup B està amb el Clas Sant Antoni, que jugarà a les 8 i quart davant l'Òscar, rival que la jornada inaugural va perdre el seu partit. Josep Maria Barrocal és el tècnic del Clas i parla del partit.
Comencem la segona setmana, anem a Huesca, un rival que va perdre, que juga a casa, un bon equip, l'any passat vam fer playoff. Però és com sempre, independentment del rival que juguem, el més important és com Sant Antoni arriba i com es prepara i com intentem treure el màxim potencial de nosaltres mateixos.
I a la Giga Challenge, tercera jornada i segona sortida per un azul marino poderós en aquest inici de competició. Visiten a les 7 el Vega Lagunera a Tenerife, equip que la passada temporada va complicar i molt els dos partits que van jugar davant del cim mallorquí. Sentim a la 4 montenegrina Cristina Rakovic, que parla del rival.
Es un equipo, como yo diría, un poco, o sea, muy diferente de nosotras, que ellas tienen muy banquillo muy corto y nosotras no. Ellas juegan más estático y nosotras queremos jugar más rápido, correr y todo. Y creo que eso puede ser nuestra ventaja.
I per tancar el bloc del bàsquet, recordar que avui el mític jugador mallorquí Rafael Rullán Rivera, que mos va deixar el passat mes de maig als 73 anys d'edat, rep avui una sèrie d'homenatges a Sóller, lloc on va néixer. Els altres comencen a les 9 i mitja amb conferències, ponències, una placa que jurarà també al pavelló de Son Angelats i es tancarà amb un atractiu partit amistós entre els veterans del Joventut Marià de Sóller i els veterans del Real Madrid, destacant la presència d'entre altres de Rudi Fernández, Felipe Reyes o Toñín Llorente. Amb el Real Mallorca, que avui gaudirà del segon dia de descans, l'atenció de l'aficionat vermell es centra en el que pugui fer el seu jugador, Jan Virgili, que avui té moltes opcions de ser de la partida. El partit de quarts de final corresponents al Mundial de Xile Sub-20, que jugaran a les 10 del vespre davant la selecció de Colòmbia. Recordar que abans, quan falti un quart per les 9, el combinat absolut d'Espanya rep a l'estadi Martínez Valero la visita de Jordi en un partit on a priori és assequible el rival que té davant, Luis de la Fuente, tècnic de la selecció espanyola, el que sentim.
Y es que hay que ganar estos partidos. Y hay que ganarlos, si no es fácil, ningún rival. Y mañana es un partido complicado, con un buen rival, con muy buenos jugadores. Y como siempre digo también, que tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar. Y la verdad que hoy el entrenamiento ha sido... Me he ido contento, hemos entrado con mucha intensidad, la gente está concentrada, estaba mentalizada. Así que vamos a ir a por el partido mañana.
L'Eau de Vista visita demà el camp d'un nou vingut a la categoria com és el Juventud Torremolinos. Serà a les 12 del migdia davant d'un rival que està a només 2 punts d'un 11 blanc i blau que suma 2 derrotes seguides i 4 jornades ja sense guanyar. Paco Gémez, a la prèvia, va dir el següent del terreny de lloc del seu rival.
Vamos a un campo que es un campo particular, por muchas razones. Por el rival, por la manera de jugar el rival, por el estado en el que intuimos que va a estar el campo. Es un campo con unas dimensiones también un poco peculiares, un campo más bien estrecho, bien largo, pero un campo más bien estrecho. Entonces es un partido donde preveemos que va a haber muchas segundas jugadas, donde es más difícil tener el control del juego por la dificultad que conlleva llevar el balón hacia donde tú quieres con cierto control.
I ara sentim el tècnic del conjunt de l'Urs, per cert, un vell conegut de l'afició mallorquinista. Es tracta d'Antonio Calderón.
De nuevo es otro rival muy potente, con una gran plantilla, pero es verdad que vienen de dos derrotas consecutivas, entonces tendrán toda la presión. Es un equipo que ya conserva, el año pasado jugó playoff, conserva el mismo entrenador. Lo normal era que hubiese iniciado la temporada pues con resultados mejores, pero la igualdad que hay en esta primera red es importante y los detalles te marcan.
Pel que fa a la sisena jornada, grup B de la segona federació, juguen demà 3 partits a les 12. Girona, Porreres, Castelló, Eivissa i Andatx, Atleti, Balears. Abans ho farà a les 11:30 l'Alcoyano Pobles. De l'Andatx, Atleti, Balears, segon derbi consecutiu que juga amb dos conjunts, sentim a les blanquiblau i actual jugador de l'Andatx, Jaume Pascual, i Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Via de Cintura.
Ara fa 3 partits que no puntuam, però bueno, fer-me el fort aquí a la plana, intentar fer un partit per els cutens que van fer la pretemporada contra ells i a veure com sortien les coses. Bueno, molt important, que venguin com es diu el Sant Andreu, com es diu el Barça, que intentar omplir la plana i poder que ens ajudin en tot.
Un derbi en l'Andrax, un rival donde en casa tiene una alta habilidad total, saben perfectamente a lo que juegan, equipos como Sant Andreu o Barça ya han pasado por ahí y ya han perdido, o sea, lo que demuestra la dificultad de ese campo, un rival muy incómodo para cualquier equipo que vaya a jugar allí y encima también con jugadores con dosis de calidad que en un momento dado te pueden hacer daño.
Tampoc mos hem d'oblidar de la sisena jornada de la segona federació femenina amb el Balears Futbol Club, que rep a les 4 la visita del Sant Pere Coslada. Les jugadors de Miqui Mallà, recordin, són sisenes amb 9 punts. I en quant a la tercera federació, quatre partits de juga d'avui dissabte corresponents a la sisena jornada del grup 11 de tercera federació. I deim quatre, i no cinc, per mort de l'ajornament del Santanyí Inter Ibiza per les condicions climatològiques previstes per aquest cap de setmana. Per tant, tenim avui a les 3 i mitja el Portmany Manacor, on el Manacor defensarà el seu lideratge del grup 11. 4 i mitja, Felaní Binissalem, 5 i mitja, Collerense Josetense, i a les 6, Rolem Molina Cardassà. I tancam en pàdel, Gemma Treai, per cert, tocada físicament al llarg del partit d'ahir, i Delfi Brea, jugaran avui les semifinals del Premier Padel de Milà davant Clàudia Fernández i Bea González. La parella número 1 del món va patir més del que esperaven el seu duel contra Martita Ortega i Tamara Icardo. La menorquina i la seva parella van caure de forma clara a la primera màniga per 1-6. A la segona li van entornar la moneda amb un clarificador 6-1. I el tercer set va ser molt disputat, però al final el triomf va ser per la dupla Triai-Brea per 6-2 a 3-3. Amb aquest punt de pàdel ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
El Teatre Principal d'Inca dissabte 11 d'octubre a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marco sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca. Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapatero Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 51 minuts, seguim amb més informacions relatives a la nostra comunitat. La producció de formatge i altres productes derivats de la llet es perfila com una de les sortides més viables perquè les tres vaqueries a les quals Agama els deixarà de comprar llet l'any que ve no quedin desemparades. Per poder fer formatge, les vaqueries haurien de posar en marxa projectes empresarials considerables de manera individual o conjunta i fins i tot amb la participació o algun tipus d'impuls del govern.
La gerent de l'Associació Intersectorial Agrària, Joana Mascaró, manifesta que a Mallorca i arreu de les Balears hi ha demanda de formatge i posa com a exemple les vaqueries menorquines. Segons Mascaró, però, els formatges de Menorca tenen un avantatge que els de Mallorca no tenen. Es refereix a la denominació d'origen Mahó Menorca, que ja fa molts anys que està consolidada.
L'únic avantatge que tenen ells és que estan dins una DEO, i nosaltres aquí a Mallorca no hi ha ni GP, ni DEO, ni res de formatge. S'ha parlat a vegades, però jo crec que no s'ha fet perquè hi havia poques indústries, o quan digui moltes indústries no se va fer en el seu moment. Hauria de ser una inversió, però és que s'hauria de ser una inversió, tant si se decideix una opció com l'altra.
Les tres vaqueries que venen la llet a Agama cada any produeixen 4,5 milions de lletles. Tres vaqueries mallorquines. Totes juntes tenen d'haver 800 animals, entre vaques i vedelles de recria. Són les finques de Sesveles, a Canyamel, dins el terme de Cap de Pere, Son Bernat, a Llubí, i Son Carbó, a Campos, que és l'explotació més grossa de totes tres. L'explotació de Canyamel, a diferència de les altres dues, Agama només li ha assegurat que li comprarà la llet durant mig any més. A la resta, els la comprarà durant tot un any.
La plantilla de treballadors de Gama, que en l'actualitat està formada per 16 persones, ha mostrat la seva preocupació al govern davant del tancament de línies de producció i les retallades en les compres. Ho han fet saber després de reunir-se amb els representants de les conselleries d'Empresa i també d'Agricultura.
Per aquest motiu insisteixen insten a la direcció de l'empresa a avançar una reunió que en un principi estava prevista per d'aquí a unes setmanes. Els treballadors demanen a l'executiu que actuï per preservar la marca i protegir d'aquesta manera la sobirania alimentària de Mallorca. Segons explica el portaveu dels treballadors, Jesús Ávila, el deteriorament de l'empresa es va accelerar fa 7 anys quan la compra el grup DAM.
Tenc coneixement de companys que duen més de 40 anys a la fàbrica, ara ja en queden menys. Ara quan vaig entrar allà hi havia 35 treballadors i avui som 16. Hi havia 15 granges on se recollia la llet i avui n'hi ha 3 i de cara a l'any que ve pot ser que 2.
Segons els treballadors de Gama, el grup DAM no va estar mai interessat en la producció de begudes ni de lactis, però asseguren que aquest va ser el preu que va haver de pagar per adquirir a Gama a Comercial Bordoi.
I els fabricants de sobrassada de Mallorca esperen tancar l'any amb la venda i exportació de 2.100.000 quilos de producte. Això és un 0,5 i un 1% més que l'any passat. Els productors confirmen una millora sostinguda de la comercialització, la major part, entre el 60 i el 65%, entre el mercat espanyol.
Un altre 33% de les vendes es fa a les illes, entre ciutadans residents i turistes que compren per dur-se'n el producte al seu país. El 4% restant són exportacions directes, sobretot a França, Alemanya i Lituània. El president de la Indicació Geogràfica i Protegida, la IGP, Andreu Palau, fa una lectura optimista d'aquest 2025.
Nosaltres podem garantir la sobrassada de Mallorca. És un producte que no falla mai. No vol dir que no hi hagi elaboradors que facin una bona sobrassada, és a dir, que no estigui emparada la sobrassada de Mallorca. Però, bueno, hi ha una diversitat. Nosaltres tenim un producte que no falla mai.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La literatura com a eina per resistir, transformar i obrir preguntes sobre les estructures socials actuals, que a vegades acceptam sense cap confrontació, és l'objectiu de les primeres jornades de literatura queer organitzades per la llibreria pròpia de Palma aquí cap de setmana.
Sigui no hegemònic, parlem de experiències de migres, de costos no normatius, de classe, de discapacitat, raça, etcètera. El que volem fer és donar veu a les escriptores que narren aquestes històries, que així són el reflejo de les vides. I també d'apropar-nos a la literatura no només com una creació sublime de bellesa, sinó també com una eina transformadora, no?, que sacseja i que ens fa repensar les coses.
Totes les temàtiques hi caben en aquesta trobada d'autores i artistes, com exposa, ho escoltàvem ara, Aldana Areco, que és la propietària de la llibreria i la impulsora de la iniciativa.
Tallers, col·loqui i taules rodones amb autores nacionals i internacionals com Valentina Ver, Itxi Guerra, Lucrecia Masson i Anec Necro, avui dissabte. I també la performance Les Gordes, també Cardam, a càrrec de Nat, criminòloga, treballadora sexual i futura sexòloga. Volen posar en diàleg totes aquestes veus i veure què passa quan es troben, quan es barregen.
De veure que hi ha temes, que hi ha escriptores, que hi ha molta de cultura que es fa i que moltes vegades és difícil de trobar en els escaparates, ja sigui perquè no són conegudes, perquè no s'editen fàcilment, perquè no arriben, perquè són editores independents, doncs volíem celebrar la literatura tot tipus de marges.
I la jornada de demà inclou música amb la improvisació oral en vers tradicional gallec a càrrec de la cantant gallega Orabelo.
També l'exposició col·lectiva Dissidències Gràfiques, que creada per artistes migres que exploren l'encreuament entre identitat, migració i pràctiques visuals des del queer. I com a clausura, el taller Entrenament Cuerquero, manifest descolonial de colonial a moviment impartit per SAIP. Podeu consultar el programa complet i comprar les entrades a la web llibreriapropia.com.
sea su complicidad. Dejo que viera entre lo prohibido su divinidad.
I acabarem l'informatiu amb aquest darrer punt cultural. El músic, compositor i cantant, el mallorquí Àlex Maldonado, actua avui capvespre a la Movida de Palma, on presentarà Cuentos para Náufragos, un llarg durada que, enregistrat durant la pandèmia, no s'havia presentat mai en públic. Serà a partir de les 7.